9 i 35 minuts, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Bernils. Tenim avui Maria Pila, Jordi Piella i Josep Maria Balcells. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Parlàvem d'aquestes vagues que estan afectant el país. Ahir, abans d'ahir, teníem els metges del sistema públic que van anar a la vaga. Aquí s'han quedat, el seguiment va estar per sobre de la mitjana de Catalunya. I avui tenim protestes dels estudiants de les universitats públiques. Han tallat la P7, la Diagonal i també el servei de ferrocarrils de la Generalitat a Sant Quirze, tot i que a poc es va restablint el servei. I deixant de banda els metges, que no van fer cap protesta d'aquest tipus, els volia preguntar quina valoració els mereixen aquest tipus de protestes, el fet de tallar carreteres, el servei de ferrocarrils de la Generalitat i també en aquest cas, per exemple, una via d'entrada a la ciutat de Barcelona com la Diagonal. I a part, diguem-ne, d'aquestes maneres, si comparteixen les seves protestes, si veuen en perill el sistema públic universitari i sobretot el que també estan comentant ara fora de micro, si aquest jovent que està entrant ara a la universitat tenen unes expectatives de futur una mica clares o si han de començar a mentalitzar-se que l'escenari que arriba en els propers anys farà molt, molt difícil la seva situació, com també altres capes de la societat que estan patint. Qui vol començar amb aquests dos ítems?
Jo començaria un inicial, que és que a mi, d'entrada, em sembla malament les manifestacions que perjudiquen els altres. És a dir, la llibertat està ben utilitzada sempre i quan no malmetis els altres. En aquest cas concret, que sé que són, segons les informacions que he sentit aquest matí, són uns 100 estudiants que han bloquejat la Gran Via, la AP7, Diagonal, i creant, suposo, que un gran caos circulatori que, en principi, el problema radicarà que la pobra gent que tenia que anar a treballar en aquella hora punta no podrà anar a treballar, sinó tot el contrari, arribarà tard, perdrem hores de treball i un malestar i una mala situació pel pobre home que no té res a veure amb aquest assumpte. La segona qüestió, diria que les vagues estan, bueno, en aquest cas manipulades de cara a les eleccions properes i, bueno, interessa dir que hi ha retallades allà a les universitats. Si jo fos el gerent de les universitats en global, de totes, les retallades serien molt més espectaculars perquè hi ha quantitat de coses que sobren dintre de la universitat, que no estan dedicades precisament a l'ensenyament. Ara, altra cosa és que el gran problema que hi veig jo i que anem anunciant des d'aquí és la sortida laboral que podran tindre aquests estudiants. I això sí que és un gran tema. Més que de discutir sobre les retallades o no, home, crec que en aquests moments s'ha de pensar i meditar què és el que podem fer perquè aquesta gent pugui tindre un lloc de treball.
Podem continuar parlant. Maria, Josep Maria, qui vol començar?
Jo és que penso igual, és a dir, el problema és el futur. El problema és el futur d'aquesta gent, perquè ja no tenen futur ni la gent que ha acabat la carrera. És a dir, com a mi no es vislumbra el futur i tardarà anys. I llavors crec que aquestes vagues així espontànies tampoc solucionen res. I si més tiren a punts i fan totes aquestes coses, no arribarà la solució per aquí. És a dir, la vaga és un dret, però si no soluciona una cosa, doncs més val no fer-la.
Josep Maria?
Jo tinc una mica una sensació que si avui parlem d'això, parlem de les vagues de la universitat i els problemes que té la universitat, és gràcies a que uns quants s'han mogut i han fet doncs el seu crit de protesta, i això genera, doncs en fan notícia i ens ajuden a prendre consciència de que darrere d'aquestes mogudes hi ha un problema. Quan els metges doncs tallen la, a mi no m'agrada i molesten, i és cert, però això doncs sempre ha sigut així, les manifestacions i les vagues doncs sempre han creat doncs uns problemes derivats d'aquesta protesta. Però és la manera de visualitzar una situació que no estaríem parlant d'això, no prendríem consciència de que hi ha un problema si no fos gràcies doncs a aquestes mogudes. I el crear-se el problema públic i el posar-se sobre la taula obliga els partits polítics, els governs, a plantejar-se i a dir quina és la seva posició. La universitat, realment, s'havia fet molta broma de que era una fàbrica de parats, avui ja no sabem què és la universitat, però realment, doncs, si alguna cosa, si algun sector és importantíssim de mimar en un moment de frenada en l'economia és la gent que es capacita acadèmicament per poder doncs, aportar una creativitat en el món del treball i de la reactivació econòmica. Hauríem de mimar l'universitat. Qualsevol retallada, jo penso doncs, que això ho frena. Potser és inevitable, però prenguem consciència de que darrere d'això hi ha un problema que els polítics i els governs no poden doncs, ignorar.
No, és que el problema existeix a la universitat i a tota la societat. I jo crec que la universitat està bastant divorciada de la societat, que moltes vegades imparteixen matèries desconnectades de la societat i que no tenen una aplicació, si més no, amb aquelles matèries pràctiques, més pràctiques, com pot ser l'economia i tal. Altra cosa és fer investigació i tal. Això és una altra història.
Sí, però... sí, jo posaré exemples que són clars i evidents. A partir de l'1 de novembre es crea aquesta cosa al Col·legi d'Advocats, per exemple. El llicenciat té que passar 2 anys de formació abans d'exercir en el col·legi, perquè, segons la teoria del col·legi d'aquests inventors d'aquesta llei, en principi, allà els ensenyen dret i aquí els ensenyaran a ser abogat. Sí. Carai, collons, doncs la facultat que ha fet durant aquests 5 anys.
Bueno, els metges fan el MIR, també, Jordi.
Sí, però bueno, allò ja és una especialització.
És una capacitació complementària.
Aquí no és que estiguin especialitzant en dret penal, ni en dret, no, en general, amb la professió.
I ara es vol fer en els mestres, en el camp de
l'examen. També amb tot, perquè el projecte Bologna aquest s'obliga a fer aquestes coses. Però ara hi ha una qüestió molt important. Jo diria, bueno, les retallades, la discussió que plantegem nosaltres és el futur d'aquests nois, o les retallades em sembla una tonteria. Aviam, la universitat s'han d'adequar-se. Hi ha tantes incongruències que tal. Mira, jo he estudiat a la UNED uns quants cursos on és a distància. Que l'únic que fa la càtedra de turno és editar un llibre que el pagues a preu d'or, un o dos, una per cada prova presencial que tu desenvolupes, i no tens dret a anar a cap classe, ni res, ni consulta, ni tal. Bé, doncs a aquella càtedra hi ha 2 catedràtics i 18 professors. Ja m'explicaràs per què volem 2 catedràtics i 18 professors per una cosa que reparteix un llibre que és d'un d'ells, del més antic sempre, i que cobra els royalties. Vull dir, per a què? Tots aquests deuen cobrar. No sé exactament què deuen fer tot el dia, vull dir, la veritat, absolutament res. I, bueno, aquestes són les retallades que s'haurien d'efectuar.
Això racionalitzar el sistema.
I esclar, això és una despesa que ara entrem en el segon rotllo, que és el que hauríem d'anar, que són funcionaris, i en conseqüència no se'ls pot despedir, i tornem a estar amb l'espiral del peix que es menja la cua de no poder sortir mai dels problemes per culpa d'aquestes situacions. O sigui que hem de fer un canvi radical de la societat, i hem arribat.
Sí, però els estudiants no són aquests que cobren salaris i estan en aquesta situació i pateixen, en canvi, les conseqüències d'aquesta restricció.
M'agradaria veure què és el que pateixen, però bueno... Ara,
és que no es pot és que l'ensenyament estigui... respongui als interessos dels ensenyants. Han de respondre als interessos dels estudiants i de la societat i de la projecció que allò que estan fent pot tenir a la societat. Ja tenen aquest vincle. I a vegades la impressió que tinc és que estan amb l'escola primària i fins a la universitat es van fent una sèrie de coses perquè doncs s'ha de posar un professor, aquest professor ha de tenir feina, quan es fixa ja no pot, i esclar, arriba un punt que s'està fent una ensenyança divorciada de la realitat.
Bueno, jo, està clar, aquí parlem de coses molt genèriques, però jo em pregunto a l'estudiant que entra a Medicina i troba doncs, que està començant, jo tinc parents que estan doncs, a quart de Medicina, i amb una il·lusió enorme que van entrar a la facultat, amb vocació realment doncs, de treballar, i estan veient la perspectiva d'una situació supercrítica en el camp sanitari, de dir, bueno, quin futur professional, amb una persona vocacionalment doncs, que havia triat doncs, l'opció Medicina. El meu fill és arquitecte i troba companys anys que han acabat la carrera, que tenen problemes. Quan van estudiar carrera estaven precisament en el boom immobiliari, jo no sé, però il·lusionats, doncs, per poder treballar en una cosa que realment semblava que necessitava, doncs, uns professionals ben formats, i es troben en una crisi. És a dir, a cada una, diu, la universitat ha donat les eines, però després s'ha trobat en un context social, econòmic, que està posant les traves.
Quan jo t'hi dic, això era d'una manera genèrica, no serà amb totes les facultats igual. Medicina és obvi que és una disciplina especulativa, però que s'ha de tenir la pràctica, i que va encaminada en aquest sentit. Però aquesta sensació que tenen aquests estudiants és que la té tothom al país.
Doncs aquest és el problema.
El tema és generalitzat. En conseqüència, els estudiants no tenen dret a queixar-se gaire, per la senzilla raó que ells són els més capacitats per poder sortir del país i anar a buscar feina fora, que és la gran part de la solució del nostre problema. És a dir, i la gran, no sols a mi la solució, sinó la realitat que tindran que viure. O sigui, això de tancar-se aquí com fins ara, perquè estic molt bé, no pot ser, perquè vindran universitaris argentins amb una làbia increïble i no sé si gaire efectivitat o no, però que estaran disposats a anar d'aquí a Marroc, de Marroc a Líbia i de Líbia
sí, un nebot meu que ha fet empresarials, l'ha acabat, en aquests moments està a Anglaterra, està a Gran Bretanya, doncs repartint pizzes.
Però claro, perquè està estudiant anglès. Això és una cosa diferent. Per la formació.
Però perquè aquí no tenia feina i ha anat a buscar, i de moment agafa el que pot. No és el professional que diu, escolta, aquí no puc exercir, doncs, en el meva...
Jo de clients tinc com uns 20 que no treballen amb el país nacional. Treballen a Dubai, treballen a Líbia, treballen en molts puestos, encara que tinguin problemes amb els... A vegades tenen que marxar del país. Són empreses catalanes que han tingut que buscar-se la vida, que la majoria són del sector enginyeria i de gran telecomunicacions, estan treballant allà. I donen una quantitat de feina a catalans per anar a aquests països. I tenen una gran dificultat, i ara la tenen menys, però tenien fa 3 anys una gran dificultat, que formats a Catalunya volguessin anar a països perquè aquí ja trobarien alguna cosa. Ara ja, gràcies a ell, bueno, països molt afortunats, ara tenen molts menys problemes, poden agafar estudiants d'autèntica licenciats i cada vegada menys problemes per traslladar-se a països que...
Verdi, això és cert, el mercat és global, però l'aspiració no hauria de ser que aquesta gent hi hagués una capacitat d'iniciativa i de reactivació econòmica, que aquesta gent, els nostres estudiants preparats sortint de la facultat poguessin exercir i poguessin aportar tots aquests coneixements que diem que tenen per ampliar i per dinamitzar.
Comprometo jo el proper dijous, bueno, no sé si el proper dijous quan serà ressaca electoral, jo
tant, dijous estan convidats com sempre.
Prometo aportar un text d'una signatura que es dona d'educació per la ciutadania o alguna cosa així, d'una editorial, el text concret que posa sobre els empresaris. Ara no el tinc aquí ni me'l sé de memòria, però el que posa textualment un text d'allò. I quedareu atentament, vamos, no sé si pot dir-ho aquí, però acollonit, perquè no hi ha una paraula inferior. Sí? Quedareu acollonit el que arriba posant allà. Clar, aquesta és la figura que hem de canviar. És a dir, no pot ser que el 42% dels catalans no ens passa això, però el resto d'Espanya, el 42% demani vulgui ser funcionari com a gran il·lusió de la seva vida. Això no pot ser, no pot ser. Té que
però,
ser
però avui li dona seguretat, això.
O no tanta, potser depèn del dia 21, ja ho veurem.
El dia 21 jo crec que el primer pas tindria que ser treure això i el abans possible, perquè tinc les meves conseqüències electorals, però alguna cosa haurem de canviar-ho en aquest aspecte, perquè si no, bueno, de fet a Grècia ja els han...
Sobre la marxa de mà d'obra de països, hi havia aquesta setmana un article magnífic al País, una pàgina, tampoc era un gran article en extensió, que explicava com molts portuguesos s'estaven plantejant, i molts ja ho estaven fent, marxar a Angola a treballar. Perquè estava creixent un 10%, és a dir, és ara la metròpoli qui envia mà d'obra a la colònia. O sigui, quina paradoxa, no? O com fa un temps el Financial Times va escriure un article que deia: si Portugal de veritat vol sortir de la crisi, el que ha de fer és convertir-se, atenció, en una colònia del Brasil. O sigui, era un article amb ironia, però com sí. estaven explicant el canvi, no? Com les colònies ara doncs, estaven convertint-se en sortides per les persones de les metròpolis. És així de dur veure la situació. Per tant,
ja... és així, perquè clar, l'únic que tenim ara nosaltres és un sistema financer, està totalment enfonsat i clar, els recursos naturals els tenen ells.
Sobre el 21 de novembre, ja que parlàvem de les eleccions, ja mirant-ho post-eleccions, veuen algun bri d'esperança que puguin canviar les coses? El fet que hi hagi un nou govern, com tot sembla indicar, pot comportar tranquil·litat als mercats, que la prima de deute espanyol s'estabilitzi i que això tiri endavant, o continuarem amb la mateixa situació i a més es podria agreujar amb més retallades? Com ho veuen?
Jo, no us sembla que hi hagi el bri aquest de canvi?
Dic d'esperança
ho dic perquè tothom dona per fet doncs, una victòria del Partit Popular i això teòricament amb uns canvis a Grècia, uns canvis a Itàlia doncs el mercat hauria de donar pistes de que això va pel bon camí i resulta que les primes de risc ahir s'enfilaven doncs, igualment aquí a Espanya pagant i per tant no s'espera dir si es donés per fet de que bueno, venen temps millors això canviarà, jo penso que ens trobarem amb una gran sorpresa de que l'endemà, amb un programa que ningú coneix del Partit Popular, amb unes retallades que ja comencen a avançar, de que es faran, de que ja, inclús ja preveuen doncs, les mobilitzacions, les reaccions populars, que aquí ens trobem en una situació molt difícil i que els mercats globals, avui hi ha un article al periòdico d'en Costes, Antoni Costes, que val la pena llegir, perquè doncs, explica que les expectatives d'un canvi de govern poden aportar una situació realment difícil i que no sigui realment aquesta previsió de que això canviarà perquè doncs, hi ha un canvi de govern.
Jo opino que sí, que canviarà. Radicalment no, però, per exemple, a Itàlia hi ha hagut el canvi de govern, s'han posat uns tecnòcrates que no són escollits pel poble i, en canvi, la prima del risc va baixar enormement i es va situar igual que l'espanyola, quan estava molt per sobre. És a dir, d'entrada, aquest és el primer, tal que és el que menys ens ha d'importar, l'estat exterior.
Si només és perquè hi ha hagut uns tecnòcrates, sí. Això, per mi, ens n'hauríem de lamentar. Ja, la democràcia queda tocada.
Que és el que menys, ja t'he dit que és el que menys hem de tindre en compte i considerar des del punt de vista econòmic i polític. Ara bé, la primera qüestió que crec que es pot arribar a generar amb el canvi electoral és la qüestió de confiança. Sense confiança no hi ha factor econòmic que funcioni.
Amb retallades es donarà confiança? Més
sí,
retallades?
Sí, exactament. El gent el que vol és retallades. O sigui, no retallades.
Com a gent. La gent no sé vol si vol retallades.
El que la gent vol és gestió eficaç i sèria. És a dir, si s'ha de retallar, retallarem. Si no s'ha de retallar, s'ha de retallar. El que no vol és aquesta tonteria de dir fer veure que sí, que no, i després tal. Les retallades, escolta, la gent les té que assumir perquè és la situació que hi ha i la gent ho entén.
Sobretot si ho podem veure que no ens afecten a nosaltres. Quan no ens afecta a nosaltres ho entenem, però si ens afecten no s'entén.
S'estan afectant i la crisi s'està afectant a tothom.
Això llavors no, la gent no traga això. És dir,
que no traga. Hi ha diners per gastar a dojo.
Les protestes no són un símptoma de que la gent accepta retallades.
Bueno, les protestes jo no sé si són manipulades de cara al 20 de novembre i que tot això també hi deu haver un cert
factor. Ho veurem
factor,
el dia 21.
El dia 20 i tal i qual, jo crec que és molt allò. Aviam, els sectors que jo em moc, que són de molt professionals i tal, tothom està acceptant cobrar menys i treballar molt més. O sigui, tothom. I sense males cares, ni mal humor, ni res, sinó simplement aquesta és la nova situació en què hem de viure. I ja s'ha acabat. Vull dir, la gent s'està queixant que no té clients i bueno, fa això.
Jo crec que el dia 21 la situació serà tan pitjor com és ara. I la solució, és a dir, avui el titular de l'avantguarda de portada era que per fi es reconeix que Espanya no creix.
Sí, amb un titular parlant... molt que podria donar per parlar-ne, la manera que està titulat.
Vale, i el Rajoy diu, no tengo la varita mágica.
Bueno, molt bé, és que ningú la té, la varita mágica.
Tot és veritat, les dues coses són veritat.
Ningú té la varita mágica. I allò que farà el PP, no ho sé. No ho sé. Sé el que ha passat fins avui. I és clar, això ens ha portat a la situació que tenim. D'acord que la crisi és europea, global i tal.
Home, total.
No, global i tal, però també algo s'ha fet aquí per arribar a aquesta situació. Perquè tots els països d'Europa...
Gràcies al que s'ha fet no hem arribat a una situació com Itàlia
encara. Doncs mira que bé.
Jo entenc que la gran cosa seria que a mi em pareix que guanyessin per molta majoria absoluta arribessin a un acord amb Convergència i Convergència tingués un, bueno, uns vots suficients o uns diputats suficients perquè sigui escoltat.
El Jordi Pujol diu que no, eh?
Bueno, això jo ho sé, però jo penso que pel bé del
país... Em sembla que dona arguments seriosos.
No, perquè ell és, està mirant el partit, i, però jo no, jo miro la societat catalana. Jo crec que l'associació amb Convergència o PNV és una mica més perillós perquè mira molt cap al PNV i solament amb el seu país. Però la voluntat que té aquí Convergència, el programa electoral...
Durant Lleida, no Convergència.
No, Convergència. El programa electoral de pròpia Convergència... en el tema econòmic és molt més ampli que el propi del PP, per exemple. Més convincent, més serio i, per contra, serviria, bueno, a part de solventar-nos el tema català, que això ja ho dono per seria el gran xollo, que tampoc ho crec molt, seria també una excusa pel govern popular aplicar certes mides que no fossin excessivament populars. Jo crec que aquest joc donaria una base important per no ser autènticament... Talia aplicar les mides que s'han d'aplicar, perquè és que és el millor que podem fer és exactament aquesta. No podem, miri, no, mirem, no pot ser que s'ingressin 160.000 milions o bilions, no sé quants estan, en realitat 160.000 d'impostos i es gasti 40.000 amb la tassa d'atur. Això no pot aguantar cap país. I
el que no es pot aguantar és que la gent doncs, quedi sense cap ajut així al carrer, doncs, amb 5 milions, doncs, sense...
Però és que jo no crec que el que digui ell es dedueixi que la gent queda al carrer sense... Bueno, sinó que s'ha de fer altres coses a nivell
això,
econòmic.
El Rajoy ha dit una de les coses que baixarà és el subsidi d'atur. No perquè diu el traguem, sinó perquè hi haurà molta més gent que deixarà de tenir ja el dret a rebre.
Mira, hi ha gent que està aturada i ha esgotat el subsidi d'atur i està amb una mà davant i l'altra darrere. Ara mateix.
En una societat això és un germen d'explosió social que
sí,
no podem
sí,
tolerar.
Sí.
I per tant, doncs... Aquí
però hi és, jo hi és, però hi és.
I tant que hi és, però...
Hi és, i el govern no ho ha pogut modificar, això, és
doncs,
així.
Doncs si el que arriba té capacitat de canviar-ho, ja l'aplaudirem.
No, però, no, és capacitat, no, no es fa d'un dia per l'altre.
Però jo no... I el tema, jo estaria d'acord amb un govern de concertació si hi haguessin un pacte de fons, però haurien de ser amb els dos grans partits. Jo penso que, de l'altra manera, qui s'assumi amb una majoria absoluta del PP, que pot ser Convergència o pot ser el PNV, en sortirà cremat perquè doncs, el que té majoria acaba imposant la seva política, però... la pot imposar tant si sumen com si no s'hi sumen, per tant, doncs, quedaran escaldats i ja veurem doncs, els grans reptes que nosaltres reivindiquem des de Catalunya, si en una situació de crisi política i econòmica es poden resoldre...
Jo penso que hi ha una cosa important. La proposta que a mi de tota la campanya electoral he sentit com més intel·ligent de totes és del propi Duran Lleida dient que es necessita reactivar com els antics pactos a la Moncloa. Això és una sortida bàsica pel nou funcionament de políticament que facin el que creguin convenient.
Però això
evitaríem...
Per tots, vols dir?
Clar, aquí afectaria a tots. No, clar, ja no seríem clar, només dos clar, partits, ni quatre, clar, ni tres, ni tot. Tots clar, estem en pactes de la Moncloa i pactem unes condicions mínimes de funcionament, si no ens enfonsarem tots.
Jo prefereixo això que no un govern que ens vingui imposat des de Brussel·les, tecnòcrata, de concertació...
Aquest és el futur, el futur va per aquí. No,
hem triat uns representants democràtics que es posin en una mateixa taula i que puguin pactar una sortida.
Haurem de triar candidats europeus com fem a les europees i aquells tindran valor que ara no en tenen.
Exacte.
És a dir, aquí ja ho vam anunciar fa temps, que si no donem el pas polític Europa està mort, això. No? Mm-hmm. I ara la Merkel sembla que intenta dir que algo de política, algo de poder... En fi,
de fet, volen...
Per ella.
Ningú està pensant, no tenim estadistes.
Està jugant la seva...
Sí.
No tenim estadistes europeus, eh? Vull dir, això ho hem de ser clars, per la qual és millor morir.
De cara al 20 de novembre els demano si tenen alguna mena de pronòstic a Catalunya i Espanya. Com veuen les eleccions? Quin consideren que serà el resultat més probable? Ho he anat demanant a diversos tertulians. No sé si s'atrevirien a fer, diguem-ne, un pronòstic del que passarà aquí al nostre país com a la resta de l'Estat. Qui, si volen, vull dir, tampoc els vull posar entre l'espasa i la paret.
Jo no sé quina capacitat hi haurà en les últimes dies d'eleccions de capgirar. Les enquestes són molt clares. Jo que sí que veig que el mapa polític català serà diferent de la resta de l'Estat i tot apunta que hi haurà encara una majoria de socialista i no sé per què no es valora, encara que la gent li agrada dir no, han perdut molt, no, però són els més votats. Totes les enquestes diuen que seran els més votats i, per tant, això s'ha de tenir en compte. I després, la polèmica entre PP i Convergència, jo penso que realment està frec a frec i ens podríem trobar amb la sorpresa que el PP fos la segona força política a Catalunya.
Maria?
Jo és que fent pronòstics són molt dolenta. Ja ho vaig dir, que les enquestes me les miro amb molta relativitat. Possiblement el resultat sigui això, o no. O no. És a dir, no sé fer pronòstics. En base a les enquestes
publicades. Jo tampoc sé, però jo diria que guanyarà... Ens en portarem al millor alguna sorpresa, que guanyarà frec a frec Convergència i PP, però jo crec que els socialistes es quedaran tercers.
Bueno, escolti,
dijous
m'agradarà. Dijous, article, i acabarem aquest tall.
Acceptaré l'error, eh?
Perfecte. Maria Pila, Jordi Pié i Josep Maria Balcells, moltíssimes gràcies per haver vingut. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
I ara arriba el butlletí i el magazín.